Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, comencem Herrera en Cope a Lleida. Puntuals com sempre, arribem a les 12:20, a la meitat ja de la setmana, dimecres avui, 11 d'abril del 2018, hores d'ara, com ens va avançar ja l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg. El dimecres seria el dia que tindríem les temperatures més baixes, de l'ordre de 10 graus menys que la setmana passada. Doncs hores d'ara estem a 7 graus a la ciutat de Lleida, jo crec que ho va clavar. Com sempre, buscarem la previsió meteorològica del que ens queda de dia i també de cara a demà. Jo crec que ja les coses només poden anar a millor, però vaja, buscarem des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb l'Anna Borrell que ens expliqui si a poc a poc les coses milloraran o no. Encara ens hem d'esperar. També farem un repàs de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui estarà amb nosaltres el president de Càritas Catalunya per parlar de la quarta trobada de Càritas Catalunya que tindrà lloc aquest dissabte a Lleida. Ho organitzen des de la demarcació de Lleida i parlarem, doncs, del que fan els voluntaris, perquè són voluntaris, de Càritas, que en tenen, després li preguntarem, però jo crec que fins a 12.000 voluntaris, que ràpid es diu, actius, que treballen, que cedeixen part del seu temps cada setmana, i que ens expliqui per què venen a Lleida a fer aquesta trobada. També li direm al Joan Bellmunt que ens faci una nova proposta dels nostres pobles, amb ell ens plantem a la una. A partir de la una, els bocins d'història amb el Joan Ramon González i els nostres carrers, i a partir de 2:15 parlem de noves tecnologies al InfoCope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. Vinga, va, que aquesta informació sé que l'estàs esperant. 7 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Temps molt inestable encara a les comarques de Lleida. Seguirà plovent amb força, nevarà encara de manera quantiosa al Pirineu, la Vall d'Aran, amb avisos taronges tot el dia. S'esperen recollir en torn a 20 centímetres de gruix en general. A més, hi ha risc de llaus a la zona, per tant, molta precaució, amb una cota de neu entre 1.000 i 1.200 metres. A la resta, pluges encara localment fortes, persistents, amb unes temperatures que baixen novament. S'esperen màximes de només 10 graus avui a Lleida o Balaguer. A Tàrrega arribarem als 8 graus, a la Seu d'Urgell en tindrem 11, a Viella 10. El vent al sud bufa de l'oest, encara intens, a la resta és més suau i més variable. Demà al matí encara es mantindrà molt ennuvolat amb precipitacions. A la tarda, però, aniran obrint-se clarianes i les precipitacions, si cauen, seran més febles i disperses. La cota de neu continuarà entre 1.000 i 1.400 metres. Pujarà una mica, també pujaran les temperatures màximes, tot i que no gaire, a mínimes sense canvis. Mínimes que marcaran 4 graus a Lleida, Balaguer i Tàrrega, 0 graus a la Seu d'Urgell i 2 a Viella. El vent demà canviarà, bufarà d'oest i sud-oest, però més suau.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Va, que et dic el número de WhatsApp, 664-526-180, també amb el que vulguis, però ara et pregunto, saps qui canta i què canta i on estava inclòs i de quin any? Va, que et dono una pista, eh? El WhatsApp és el 664-526-180, si te l'has de memoritzar, la gent posa un WhatsApp de Cope a Lleida. Et dono una pista de l'any. Es va arribar a la Lluna, això diuen. Crec que sí, eh? Però es va arribar a la Lluna aquell any. Són els Led Zeppelin, World Laura Love. I, a més, aquesta cançó va estar inclosa dins de la banda sonora original de la pel·lícula The Song Remains the Same l'any. L'has encertat o què? Te'l dic. És l'any 1969.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Comencem buscant l'estat de la xarxa viària lleidatana. Hores d'ara, bastants punts conflictius meteorològicament parlant a la xarxa viària lleidatana. Comencem per les calçades tallades. I és que la C28 cap a Baqueira, la Peulla, a Naut Aran, està tancada per risc d'allaus des del punt quilomètric 37 fins al 49. Per tant, 12 quilòmetres pràcticament i mig tancats de la C28, està tallada per risc d'allaus. Ja vam anunciar que cauria molta neu, entre 50 centímetres i un metre, en un parell de dies. També hi ha restringit, en aquest cas només els vehicles de tercera categoria, al port del Cantó, la Nacional 260, des del punt quilomètric 249 fins al 269, 20 quilòmetres, a Soriguera, Montferrer i Castellbó. I circulació amb cadenes, la C28 a l'Altaneu, la C462 a la Seu d'Urgell, la C563 a Gósol i la L401 a Alinyà. I segurament n'hi ha d'altres, d'afectacions, però aquestes són les principals. Aquesta darrera és el Coll de Jou. Els bombers reben 133 avisos pel temporal i fins avui a les 11. Això comptabilitzat fins avui a les 11 del matí. La majoria dels serveis s'han efectuat per la caiguda d'arbres, petites inundacions o vehicles embarrancats per l'aigua o el fang. També una esllevissada talla la línia del tren de la Pobla a l'alçada d'Àger. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya dona servei alternatiu per carretera a partir de l'estació de Balaguer mentre operaris treballen per retirar les roques caigudes a la via. I ahir unes 400 persones van sortir al carrer a Lleida en suport dels CDRs i per rebutjar les detencions policials del dimarts. Els assistents van desafiar la pluja i es van concentrar davant la subdelegació del govern espanyol a la capital del Segrià. Per exemple, Lluís García, un dels participants a la protesta, explica el per què ha assistit a la concentració.
Jo crec que se passen quatre pobles, vull dir, de terrorisme. Nosaltres sempre hem set un moviment pacífic, per tant, jo no sé a què s'agafen el tema de terrorisme, perquè no ho entenc, no arribo a entendre a què s'agafen amb això. Perquè mai s'ha fet res, mai s'ha utilitzat la violència. Jo en totes les concentracions que he estat mai he vist violència, més aviat violència des de l'altre costat, i no sé el per què. I el tema de terrorisme, si ens cataloguen com a terroristes per això, pues no ho entenc, perfectament.
Jo com a punt el que diré que sí que trobo una pena és quan parlem de costats, o de nosaltres i ells, o els altres i nosaltres. Si quan en una ciutat com Lleida, que al final és una ciutat mitjana petita, hem de parlar de nosaltres i ells, o els dos costats, o vosaltres i nosaltres, i alguna cosa que no s'ha fet bé des de fa molt temps. Probablement per les dues parts, Probablement per les dues parts. Però fa molt temps que no es fan bé les coses. Hores d'ara, la foguera està encesa, i ara sí que és difícil apagar-la. Però sí que s'ha de vigilar de no tirar-hi benzina, el foc engegat. En fi, ja anunciàvem que ahir dia 10 baixaven el límit a partir del qual multaven els radars a la ciutat de Lleida de 65 a 60 km per hora. Doncs bé, ja a les primeres hores ja s'ha filtrat que se'n van posar 20 multes amb aquests 5 km de marge. Els radars que estaven engegats ahir són els de Cosgallón, el de Prat de la Riba i el de Miquel Batllori, que crec que segueixen avui, que n'hi ha 3 en lloc de 4. De veritat, al final fa molta ràbia haver de pagar un sol cèntim en multa, però aquestes són evitables. És a dir, només cal anar mirant el velocímetre del vehicle i anar a 50. No cal anar a buscar allò del 55, 57, perquè no multarà fins al 60. Escolta, a 50, al 50, que s'arriba igual. Costa, jo sóc el primer, I de vegades vols anar més ràpid. Però si ho fas, veuràs que arribes pràcticament al mateix moment que si intentes anar més ràpid. Escolta, que parlem d'esports, ho fem amb Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs anem a parlar d'esports, parlem de futbol i parlem dels contes de la vella, com es diria abans. També no és un gran dia per parlar d'exemples futbolístics i de recórrer l'èpica, sobretot pels seguidors del Barça, però el Lleida Esportiu que ja vam dir dilluns a la radiografia, ha esgotat el marge d'error. I queden 5 jornades, 15 punts, 15 punts com a màxim en joc. I des del Lleida Esportiu diuen que s'ha de lluitar contra les estadístiques i intentar sumar el ple de victòries. Ull, perquè els darrers 3 partits es compten per 3 derrotes. Però a partir d'ara hem de dir, escolta, els 5 que queden, hem de guanyar-los tots, ull, i esperar que els demés punxin. Perquè el Badalona és 5è amb 50 punts, nosaltres en tenim 45, per tant... nosaltres en tenim 47, ens porta 3 punts. I el Cornellà, que és el quart, la darrera plaça de playoff, que és el màxim que es pot aspirar ja, té 52 punts, a 7, a 15 en joc. Evidentment, les matemàtiques diuen que és possible, però que és molt difícil, també. I amb esports, també. La tradicional cursa Balafia Aremi, que viurà el proper 22 d'abril la 36a edició com la prova atlètica més inclusiva de Lleida, tal com qualifiquen els impulsors, preveu gairebé una desena de categories en funció de les discapacitats. I ja esperen fins a 2.000 atletes. Per tant, jo crec que això és una molt bona notícia.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ja està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots,
amics. Sense voler, o volent, o és igual si vols o no vols, el temps passa, estem a la meitat de la setmana.
Sí, sí, sí.
Estem a dimecres ja. I anem a recordar el que passava fa 25 anys, un 11 d'abril, però del 1993. Ara estava dubtant, perquè estava... No dubtant, és el dia que vivim, però estava mirant el calendari i dic... Tenim aquí mateix ja Sant Jordi, eh? Bueno, aquí mateix.
No, clar. No,
setmana i 3 dies, com el que diu, eh?
Res.
Déu-n'hi-do com passa el temps.
D'aquí poquet, bueno, és 11 d'abril, bueno, però imagineu-vos, fins al 23 el poquet que queda.
No, res, eh? Queden 12 dies.
Ja en parlarem. Avui parlem de l'Ajuntament de la localitat literana de Baells. Estava negociant amb la Diputació General d'Aragó per finançar la rehabilitació del Palau del Marquès d'Alfarràs del segle XVI, situat al centre d'aquesta població, i que es trobava abandonat i notablement deteriorat, volien potenciar l'activitat turística de la localitat i convertir-lo en un centre d'hostaleria. Un estudi previ indicava que serien necessaris 400 milions de pessetes. L'alcalde esperava que les obres es poguessin realitzar l'any 1994. Baells és una localitat de la Franja, està molt a prop de Natxà, sí, de Castellonroi, encara que sigui de la part d'Aragó, però està molt a prop nostre. També avui fa 25 anys, avui 11 d'abril, fa 25 anys, celebràvem el diumenge de Pasqua. O sigui que avui era Pasqua, l'any 93.
Mira, veus?
L'operació retorn de les vacances ja va començar la tarda del diumenge amb una circulació lenta a la Nacional 2 a l'altura de la localitat de Cervera.
Vinga, tots a tornar.
La resta...
En plan ramat,
clar,
vinga, tots.
És que no coincidien els dies de la setmana.
No, correcte, però vull dir que em refereixo que quan ja el dia de la mona, vinga, o el diumenge ja abans, tothom a tornar. Tots te trobes a la carretera.
I a l'altura de Cervera, doncs, claro, ja sabeu que aquí sempre hi ha busos. La resta de carreteres van tenir una circulació normal i fluida. Tràfic havia previst pel dilluns, per aquest dilluns de Pasqua, retencions considerables i esperaven que es tanqués l'operació retorn amb normalitat i sense moltes retencions de trànsit. D'altra banda, Lleida va mostrar un aspecte tranquil, amb molt poca circulació, degut també a que la majoria de locals van tancar el dissabte sant.
Bueno, també és el que té les...
És el que fa... Aquesta Setmana Santa, jo no sé com serà aquest any, però normalment surts al carrer i dona un bo, Lleida està buit.
No, aquest any jo...
Pots creuar la carretera...
Aquest any jo ho hem tornat a estar, com sempre,
sí, sí.
Les ciutats...
Sí,
home,
sí,
no
et
diré
sí.
Que es buiden perquè queda moltíssima gent, però entre la gent que marxa i la gent que es queda, però diuen, sí, escolta, sí, jo em quedo a casa... No em moc, però està tranquil. Dóna gust de visitar, jo què sé, Barcelona, Madrid,
no,
València,
any,
Bilbao, a Lleida...
Aquest any, com hem tingut molta neu, pues encara dura neu, hi ha estacions que tancaran,
sí,
que tancaran al maig,
no, tancaran.
Aquest any,
sí, sí,
aquest
sí,
any
sí.
Que vivim, eh?
Sí, sí, tant i tant.
Aquest any que vivim, l'any 93, en aquest aspecte, no sé si hi havia neu o no hi havia neu, en aquest moment no ho sabem, però segurament que la platja i les sortides i tal, doncs...
I tant.
També deixaven Lleida buida. Els antiquaris de la Rambla de de Ferran de Lleida, brocanters, van notar l'absència de compradors i visitants durant les vacances de Setmana Santa, normal,
claro.
Que va baixar a la meitat, normal, perquè és el que estàvem dient ara fa un moment. I acabem parlant del president Felipe González, que era el president de l'Espanya, de la nació, avançar els comicis per relaxar l'actual crispació, hi havia crispació política.
Mira, això em sona.
93. El cap del govern, Felipe González, creia que el proper executiu podria afrontar la crisi amb més seguretat. El president confiava en que el Partit Popular no guanyés els comicis amb esportivitat i esperaven que els ciutadans renovessin la confiança en el Partit Socialista. La campanya electoral es va iniciar l'any 93, el dia 20 de maig. La corrupció era un dels motius de l'avançament dels comicis.
Fa 25 anys, eh?
Sí. Jordi Pujol afirmava que s'havia esgotat el missatge socialista i pels empresaris la convocatòria electoral arribava amb retard.
Guaita, el Jordi Pujol fa 25 anys donant lliçons de corrupció. Déu-n'hi-do. És com al final tot...
Amb 25 anys, sí. Com canvien les coses va, i el que hem pogut veure i viure, no?
Qui diu el Jordi Pujol, diu el Felipe González,
sí, sí, no.
Diu el... qualsevol. És que, al final...
Lo que han viscut.
Déu-n'hi-do, per desgràcia. Vivim amb una corrupció contínua i veig que la gent seguim aguantant corrupcions i, mira, no passa res. No que no passa res, sí que passa, però no sé... I com aquest hi ha costumes, que
bueno,
tampoc hauria de ser.
I hem de tirar endavant, hem de continuar treballant, i hem de continuar tenint esperança que els nens pugen, els fillets els hi hem de fer un futur el millor possible. Vull dir que l'esperança no s'ha de perdre mai.
I tant que sí. Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
Oye, ¿Diego no viene a la cena?
No puede. Me ha llamado esta mañana y me ha dicho que le han entrado a robar en su casa nueva.
Uf, qué mal, ¿no?
Pues sí, tenía la mayoría de cosas en cajas y les han robado todas. Lo peor que se han llevado cajas con todos sus recuerdos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Arribem a les 12:36 minuts. Ja sabeu que a la meitat de la setmana, els dimecres, tenim l'entrevista Cosmopolita, que avui l'haurem de posar en parèntesi, perquè ja sabeu que aquestes coses de les noves tecnologies... Mira, després li preguntaré al David Casero i al Jaume Sitjà. Les noves tecnologies no les valoren prou i només ens en recordem quan no funcionen. Però funcionen sempre, sempre. De tant en quant hi ha alguna vegada que et fan una mala passada. De tant en quant, molt de tant en quant. Llavors ens en recordem. Ara... funcionen cada dia, cada moment. Doncs avui ens ha fet la mala passada. No podrem escoltar l'entrevista Cosmopolita, però vaja, que la setmana vinent el teniu aquí, el Cosme, i la seva entrevista Cosmopolita. El que farem ara és el que havíem dit, anem a parlar de Càritas Catalunya, que tenen una trobada a Lleida aquest dissabte, que és la quarta trobada de Càritas Catalunya.
Viu l'abril més gastronòmic al Tiberi de la Roser. Els millors plats per emportar. I el dia de Sant Jordi, fes la teva comanda i emporta't una ampolla de cava i un regal ben sensual, gentilesa de Gemem. L'abril gastronòmic al Tiberi de la Roser. I entre tots els que vingueu, sortejarem a finals de mes una fideuà per 8 persones. El Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15.
Autocamions Erbi, taller autoritzat d'Ebobus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Erbi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2. Soses.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábados, mañana y tarde.
I tal com ja hem avançat avui al principi del programa, ens acompanyen el president de Càritas Catalunya, el Francesc Roig Queralt. Francesc, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
I també estan amb nosaltres als estudis de Lleida la Maria Rosa Sellós, que és responsable de voluntariat a Càritas Diocesana de Lleida. Maria Rosa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Perdona que no t'havia obert el micro. Maria Rosa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
I també la Mari Carmen Salvador, responsable del contingut religiós a la cadena COPE a Lleida. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots.
Escolteu, anem a parlar de Càritas. Francesc, jo darrerament, els darrers anys, quan he escoltat a les persones de Càritas parlar, m'ha servit de termòmetre per veure
si una cosa tan fàcil d'anomenar com la crisi, perquè és molt fàcil de dir la crisi, ja ha passat, està passant o estem igual. Arrel de les vostres actuacions, de tot el que feu a Càritas Catalunya, creieu que realment això que s'anomena, que sí, que està passant, que ja es veu la llum, això ho noteu vosaltres? S'està notant?
Veure, el tema de la crisi és un concepte que moltes vegades darrere d'aquest concepte s'hi han amagat altres realitats per obviar les circumstàncies. Jo només et puc dir que moltes vegades s'està reiterant el missatge de que la crisi ja l'hem superat. Certament que la freqüència més dura de la crisi potser sí que s'ha superat. I, òbviament, la crisi en altres esferes de multinacionals és probable que no la notin tant. Però sí que et podem dir, perquè Càritas és l'atenció que fem des de la proximitat, per tant, la realitat del carrer, la realitat de la cantonada, la de la comunitat de pisos, el veïnatge, etc. Aquesta crisi sí que encara la tenim instal·lada perquè hem pogut constatar que en aquests moments tenim cronificada la pobresa. Clar, en molts sectors socials. I per què la tenim cronificada? Molt senzill. El qui va perdre la feina fa 4 o 5 anys difícilment l'ha pogut tornar a recuperar. Ja no et dic la mateixa, una altra. Per tant, la situació és bastant dura i qui no té feina no té massa possibilitats de subsistir. Com es va subsistir durant els primers anys de la crisi? Doncs bé, que els avis, les persones jubilades o etc., feien de coixí protector a tot aquest sector més jove que en aquest moment va rebre l'impacte fort d'aquella crisi. En aquests moments, aquest sector de gent gran també està tocada, perquè han perdut els recursos, ha baixat. No cal que torni a insistir en el tema de les pensions,
sí,
perquè ja és obvi que s'ha sentit massa en els últims dies.
Sí, per tant, Francesc, s'ha sentit molt, però no s'ha mogut, res.
Sí, aquesta és la qüestió. A veure, nosaltres en aquest moment estem detectant una situació complicada perquè, a més, la situació de l'aplicació del 155 també ens afecta d'una manera bastant notòria en el tema de la relació dels diners que poden arribar, com es pot aplicar a l'acció social, etc. És a dir, moltes entitats que depenien d'aquestes subvencions, que encara no potser han pogut obtenir, etc., tot això dificulta els passos perquè l'acció social en els sectors més desfavorits, doncs encara tinguem una posició, no diré òptima.
Francesc, vosaltres que esteu a peu de carrer, que esteu distribuïts a Catalunya amb 10 càrites diocesanes, necessiteu un pulmó de voluntaris importantíssim. Quants voluntaris sou?
Actualment, a tot Catalunya, estem al voltant, més aviat tirant una mica més llarg, de 12.000 voluntaris actius. Vol dir que són gent que setmanalment dediquen unes hores, un temps, i fins i tot alguns dies sencers, a tota l'acció a ajudar els qui més ho necessiten.
12.000, més de 12.000, més de 12.000 voluntaris.
Sí.
Jo ara faig una...
Actius, actius.
Francesc, faig una reflexió, perquè de vegades sempre s'ha criticat a l'Església o a associacions vinculades amb l'Església. Imagina't que tota aquesta acció s'hagués de dur a terme a càrrec dels comptes socials del govern, per exemple. Per exemple,
Sí, de l'administració pública.
O sigui, la gent no treballaria voluntàriament per l'administració pública.
No ho sé, ho hauríem de provar.
Em refereixo que de vegades no sé si sou, suposo que de vegades et toca l'ànima allò quan sents algun comentari, és que Càritas no fa res, és que no són coneguts, és que no s'acaba de conèixer bé el que feu. Déu-n'hi-do, escoltant-te i veient les xifres i tot el que esteu remenant a peu de carrer. No sé si se us agraeix prou. No sé si és la paraula agrair.
Mira, el tema de l'agraïment és una cosa molt relativa. Nosaltres, des de Càritas i totes les persones que o bé hi treballen o bé són voluntaris, l'acció que hi fan no la fan perquè se'ls hi agraeixi.
Correcte.
Això d'entrada. Per tant, ho fem per convicció, ho fem perquè hi creiem. I a més, com que som una entitat d'església, el que intentem és aplicar la màxima de l'Evangeli, que actuïs amb la màxima voluntat a favor del proïsme.
I tant que sí.
Per tant...
De totes maneres, Francesc, de tant en quant els voluntaris necessiten com un recarregament de piles, eh?
Allò, sí, no. Una dosi de vitamínica.
Això, correcte. I vosaltres, des de l'any 2012, esteu fent unes trobades, que de moment són bianuals, amb el màxim de voluntaris que poden, doncs una trobada de tot un dia pel que diem, eh? Evidentment és important del que es parla de les trobades, però jo crec que aquest retrobament en si ja és important, per el que dèiem, recarregar piles, per posar coses en comú amb la persona que t'asseus al costat i per sortir d'allí doncs, amb més força que mai. Aquest dissabte arriba aquesta quarta trobada de Càritas Catalunya a Lleida. Francesc, com les valores aquestes trobades?
Home, jo he viscut la que es va fer a Barcelona, després la que vam fer a Lleida, a Girona, després fa 2 anys la que vam fer a Tarragona, i ara espero i desitjo viure amb molta animada intensitat la de Lleida. Per què? Doncs perquè és un punt, com molt bé has dit tu, de trobada de molts dels voluntaris que d'una manera o altra intercanvien experiències, converses, es retroben, pregunten, a més hi ha persones que diuen, i això com ho feu, com ho heu gestionat, és a dir, és constantment un intercanvi de situacions en les quals fa possible que aquesta interrelació doncs sigui cada vegada més efectiva, de proximitat, vull dir.
Maria Rosa, responsable, com dèiem, de voluntariat a Càritas Diocesana de Lleida, s'esperen prop d'unes 1.500 persones a Lleida. No hi arribarà, però pràcticament, eh? Déu-n'hi-do, eh?
Sí, havíem fet unes previsions de 1.500, però al final no serem tanta colla. I, doncs bé, aquí Lleida és per nosaltres ha sigut un repte molt important poder programar i poder gestionar tot el que és la trobada del 2018.
Maria Rosa, has estat amb alguna de les trobades anteriors?
A totes, tal com el nostre president.
I realment surts allò endollat, que es diu, allò...
Sí, jo volia fer una reflexió perquè sempre parlem de la trobada de Càritas de Catalunya i la trobada aquesta, que fem cada 2 anys, és una trobada per persones voluntàries, per directius, per birbes, per personal contractat, per totes les persones vinculades a Càritas, vale? Que tenen aquesta necessitat de retrobament, i també la trobada serveix, hi ha una part de la trobada que és lúdica, però també hi ha una part de la trobada de reflexió, hi ha una part de la trobada de formació, hi ha una part de la trobada que és molt important de celebració de la nostra fe i de la nostra acció. Doncs la trobada té una estructura molt, molt estructurada, i cada any hi ha un tema i una part important a ressaltar. Nosaltres enguany vam fer la proposta de treballar el tema del compromís del voluntari dins de l'acció social.
Home, el lema és el teu compromís millora el món.
Sí.
És profund, aquest
sí,
lema.
Però pensant, tal com tu has dit al principi, amb el territori i en l'acció social, pensant cadascú des del seu territori o des de la seva acció concreta o des de la seva parròquia o des del seu programa on està actuant.
Una vegada em van dir una frase, a veure si és adient, pensa globalment però actua localment.
Sí, senyor. Aquest és un dels missatges del Papa que tenim actualment.
Tu dius, perquè de vegades volem fer coses molt grans i dius, no, si al costat de casa tens un problema.
Sí, senyor. Al costat de casa tenim un problema i tenim una manera d'organitzar-nos.
El programa d'aquesta quarta trobada de Càritas Catalunya, que aquest any es fa a Lleida, aquest dissabte, estareu al pavelló 3 i 4 dels Camps Elisis de Lleida. Comenceu a les 9 del matí amb la recepció de participants, a les 10 teniu la pregària, a 10:15 la benvinguda institucional, i a 10:15 teniu una ponència. Que porta per títol el teu i el meu compromís millora el món.
Que la farà mossèn Ramon Plat, és una persona molt coneguda a nivell de Lleida, però també a nivell de Catalunya, i sobretot ell va ser durant molts anys el responsable de formació, formava part de l'equip de formació de Càritas Espanyola, i per tant és una experiència, una persona amb molta experiència, amb molta capacitat, tant a nivell de Lleida com a nivell de Càritas, en aquest aspecte. Tenim un bon ponent.
Abans d'anar a dinar, una taula rodona,
el meu compromís amb la comunitat.
Sí, aquí vull fer una reflexió, que és una cosa que des de l'equip de la comissió que treballem aquests temes a Càritas Catalunya, sempre insistim que és la realitat, l'Església i Càritas, pues, hi ha moltes dones, hem de ser clars i sincers, i després a l'hora de la realitat, vale, hi ha menys persones, vale, que es visualitzen, vale, com a dona, vale, que estan participant dins de Càritas. I enguany hem aconseguit que aquesta taula redona, vale, estigui formada tota per dones que tenen un compromís amb la comunitat, o bé en Càritas o en la seva comunitat. I pensem que aquest és un tema també molt important per una entitat com Càritas, en què hi ha sempre un volum molt elevat de dones col·laborant.
A més, el que m'ha agradat és que en aquesta trobada no us quedeu aïllats de la ciutat. Heu organitzat unes visites culturals, uns audiovisuals perquè la gent pugui visitar, per exemple, una ruta amb tren turístic, els museus que hi ha a la ciutat de Lleida, els Camps Elisis, la Llotja, l'Ajuntament, l'Eix Comercial, etc, etc. Vull dir, després també hi ha aquesta part lúdica.
Sí, perquè la gent tampoc no diguin, bueno, només aquí, allà, a la tarda que fan, aquest hueco s'ha de cobrir, i si es pot cobrir amb una cosa cultural i que doni a conèixer una mica els raconets, les coses que tenim a Lleida, doncs hem pensat que seria molt important.
Sí. Francesc, estem quasi bé sense temps, però et volia preguntar, cada cop és més difícil trobar voluntaris?
No, cada cop és més difícil que el compromís sigui efectiu. T'ho diria així. Per què? Perquè moltes vegades hi ha gent que et diu, no, jo vull ser voluntari de Càritas perquè feu una bona feina, etc. Molt bé. Però després que t'ha dit això, quan li dius, mira, doncs, pots venir quan vindràs, però quan diguis que vens ha de ser de compromís absolut i responsabilitat. Clar. Perquè la teva responsabilitat d'aquell dia, aquella hora, depèn de que els altres puguin fer una altra cosa. Si tu falles aquell dia, doncs l'organització llavors ja se'n ressent. I per tant, amb això podem estar bastant, per dir, molt contents, perquè quan he parlat dels 12.000 voluntaris actius, són gent que ha assumit el compromís i la responsabilitat d'actuar i fer allò que s'ha proposat, però mantenint una constància metòdica setmanalment. I això és d'agrair. Però sobretot qui ho agraeix més són les persones beneficiàries d'aquesta acció voluntària de les persones que col·laboren o treballen a Càritas.
Això està clar. La Maria Carmen Salvador m'està aixecant la mà.
Sí, Francesc, com creu que serà el voluntariat del futur?
Bona pregunta.
A veure, miri, mireu, el voluntariat de futur, jo crec que ha de continuar tenint un gruix de generositat, com cada vegada veiem que la societat va en línia contrària. M'explico. Tenim una societat molt consumista, tenim una societat molt hedonista i tenim una societat cada vegada més marcada pels interessos. Faig això i què m'aporta? Faig allò altre i què cobro? Clar, penseu que els voluntaris són això, persones que donen el seu temps, la seva capacitat d'acció i la seva coneixença de moltes de les gestions que potser tenien una referència en el seu món professional quan estaven jubilats, perquè majoritàriament són jubilats, doncs que no cobren res. I per tant ho fan amb la màxima generositat. Per tant, acostumar a una societat cada vegada més ocupada pels interessos del intercanvi, jo faig una cosa a canvi de, això és una línia amb la qual no només Càritas, sinó totes aquelles altres entitats o organitzacions no governamentals fan o tenen, ho han de valorar. Però per altra banda tenim un altre hàndicap, i l'altre hàndicap és molt senzill, que tenim un índex demogràfic molt elevat d'edat, perquè les persones voluntàries tenen un índex de una mitjana de 60 anys.
Clar, majoritàriament són grans, sí.
Sí, i això és un factor, i com molt bé ha dit ara la Rosa Maria, hi ha un factor també molt determinant de dones, majoritàriament el voluntariat de Càritas és femení.
I a més, falten joves. Mira, perquè, clar, sí, aquesta generació, com vostè molt bé diu, s'està acabant, se van fent grans.
Dos objectius que hem de buscar, no? No sé si a mig termini o a curt termini, ja, joves i homes.
Joves i homes, efectivament.
Tampoc
hem d'entrar...
Més que res, joves.
En el gènere. Jo crec
però si podem sumar-ho...
En la línia generacional, això sí.
Joves, sobretot, i tant que sí. Però això és un problema comú a multitud d'associacions, per
sort. Sí, perquè tenim molts joves, una alimentació o haver de vestir, etc.
Escoltar, costa, i els joves no són constants, tampoc.
Bueno,
aquí,
això ja,
aquí hi ha problema.
Hi ha de tot, però
hi ha molta constància i no saben la facultat d'escoltar. Jo crec que a poc a poc l'han d'anar exercitant, falta amb el voluntariat. Jo li dic amb persona, perquè jo també sóc voluntària, i per això dic per experiència.
Sí, no. I tots els que hem passat per aquesta experiència detectem aquests dèficits que a vegades... Perquè no hi ha cap organització perfecta. Però hem de procurar que la nostra, que té una capacitat d'empatia amb els altres i de saber-se posar a la pell dels altres, doncs és el que moltes vegades he dit, ha de ser el factor mirall. El factor mirall és important. Fes amb els altres el que t'agradaria que fessin amb tu.
Doncs ens hem allargat un pelet més, però crec que valia la pena parlar de diòcesis, de la Càritas diocesal, perquè fan una tasca, com ja ens han dit, aquella, la de primera línia, no la de darrere, la de carrer, la de persona per persona, més de 12.000 voluntaris, dels quals prop de 1.500 estaran aquest dissabte a Lleida amb aquesta quarta trobada de Càritas Catalunya. Hem parlat amb el president de Càritas Catalunya, el senyor Francesc Roig, que era el que li agraeixo que ens hagi atès, i espero que vinguis a Lleida i que t'agradi aquesta trobada que han organitzat des de Lleida.
Sí, serem puntualment i, a més, procurarem ser-hi des de divendres, el dia abans.
Molt bé. Gràcies, Francesc. Mari Carmen, un plaer, com sempre.
Gràcies, moltes gràcies.
I també ha estat amb nosaltres la responsable de voluntariat de Càritas Diocesana a Lleida, la Maria Rosa Sellós. Maria Rosa, gràcies i enhorabona.
A vosaltres.
A punt d'arribar a la una, com sempre, buscarem aquesta proposta dels nostres pobles amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
I la proposta dels pobles de visitar el territori avui ens du cap a on?
Cap a l'Alta Ribagorça. Anirem a Pinyana. Pinyana és una població recuperada, és a dir, havia quedat totalment abandonada, i ara torna a tindre el batec aquest de la vida i de la força de tirar endavant. Pinyana està situat a 1.284 metres d'altitud i cal dir que l'any 1968 va passar a dependre del municipi de Pont de Suert. Fins aleshores depenia del de Viu de Llevata. Està situat al vessant septentrional de la Serra de Sant Gervàs, al cim d'un petit turó. I hem fet via partint des de Senterada, pujant cap a Naens i seguint vers Cadolla fins a Pinyana, que està al límit de la comarca de l'Alta Ribagorça i del Pallars Jussà. El camí d'accés actualment és bo. Ens ha sorprès gratament la vitalitat que ha tingut aquesta població per ha ressuscitat les seves pròpies cendres. Diguem això perquè fa uns anys el poble era despoblat i les cases s'anaven desfent com un terròs de sucre posat al cafè, mentre que la vegetació d'aquells moments anava senyorejant i apoderant-se de tot l'entorn. Actualment això ha canviat radicalment i ja no es pot posar al llistat de pobles en ruïna, sinó tot el contrari, dels pobles recuperats i amb gran vitalitat. I això cal agrair-ho a tota la gent, plena d'il·lusió, que ha fet possible el miracle de fer ressuscitar el poble, entre les quals volem mencionar la Dolors Ciutat, la qual ens ha proporcionat informació al seu dia i, a més, vam poder visitar la població guiats per ella. Avui Pinyana és un poble exemplar. Han netejat la vegetació que s'enyorava arreu, s'han arranjat edificis, s'hi fa activitat cultural i també festiva, i, a més, i significatiu, de donar-se d'alta comptadors de la llum, que és sinònim de vida. Això satisfà, ja que vol dir que és un poble que era mort i ha vist com la vida ha retornat, com una Pasqua de Resurrecció, vaja. Mm-hmm. L'església parroquial és dedicada a Sant Gil i centra el petit grup de cases. I també cal mencionar que el Museu Diocesà de Lleida es conserva una vella talla romànica de la Mare de Déu, segurament del segle XII, procedent d'aquesta població de Pinyana. Per tant, un lloc per resseguir amb joia i veure com el poble batega i torna a ressuscitar. I diu la dita d'avui: abrils i senyors, tots són traïdors. O sigui que no et pots fiar de l'abril, perquè un dia farà bo, l'altre farà dolent, ni dels senyors tampoc, eh? Tots són traïdors.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Anem directes cap a la una. Recordem que tenim la xarxa viària lleidatana amb bastantes vies, amb obligatorietat de cadenes i dues detallades a la C28 i també restringit a tercera categoria al port del Cantó.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Arraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La conferencia de rectores constata graves irregularidades en el máster de Cristina Cifuentes, aunque su presidente, Roberto Fernández, no ha aclarado de qué tipo. Pide esperar a conocer la investigación de la Fiscalía. En cualquier caso, tiene claro que la presidenta madrileña debe dimitir si no puede demostrar que tiene un máster.
Que yo sepa, los políticos no son una raza de ciudadanos distinta. Si dicen tener un máster, tienen que poder estar en condiciones de garantizar que lo tienen. Y si no lo tienen, y dicen que lo tienen y no lo tienen, a mí me parece que es motivo de dimisión de su cargo político.
Un niño de 5 años se encuentra en estado grave en San Sebastián tras caerle un árbol en plena calle. Última hora, Usua, Bilbao.
Un niño de 5 años ha sido trasladado en estado grave al hospital de Donostia después de que un árbol de 15 metros le haya caído encima mientras acudía junto a un grupo a un programa escolar en el barrio Oriamendi de San Sebastián, tal y como confirmaba el alcalde Neco Goya.
Los bomberos han podido sacar a un niño atrapado aproximadamente de 5 años debajo de un árbol de unos 15 metros que se había arrancado de cuajo. Han tenido que utilizar material de excarcelación de vehículos para poder rescatar al niño, que por lo que sabemos está en estado grave.
El niño de 5 años estudia en una ikastola de Hernani.
Y contamos también que el gobierno de Navarra confirma su respaldo a la manifestación en apoyo a los detenidos por agredir a dos guardias civiles y a sus parejas en Alsasua. En representación del gobierno de Usue Barcos irá su portavoz, Pamplona, Esther García.
El gobierno de Navarra considera que debe estar en la manifestación para reivindicar el respeto al principio de proporcionalidad. Será la portavoz del Ejecutivo Foral, María Solana, la que participe.
Una proporcionalidad que creemos colisiona, choca frontalmente con una prisión preventiva de más de 500 días. Como principal institución de esta comunidad, creemos que sí tenemos que estar.
El lunes, además, el Parlamento de Navarra ya se posicionaba también a favor de esta manifestación y hacía un llamamiento a la participación.
Y hay más noticias en este miércoles 11 de abril que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
El líder de Podemos evita pronunciarse sobre una de las cabecillas de los denominados Comités de Defensa de la República. Es Tamara Carrasco. Fue detenida ayer y mañana declara en la Audiencia Nacional por los sabotajes terroristas. Tamara Carrasco fue candidata en la lista de la filial de Podemos en el municipio de Viladecans y Pablo Iglesias echa balones fuera.
La persona de la que usted me habla en el pasado pudo haber estado en cualquier partido, y si hay algún partido que ha cometido delitos en este país es el Partido Popular.
La Guardia Civil ha detenido en San Roque, en Cádiz, a 4 personas. Acababan de robar en un depósito judicial donde había vehículos y embarcaciones incautadas a los narcos. Los arrestados son todos españoles y con antecedentes. Y hoy es el Día Mundial del Parkinson. En España hay 150.000 afectados. En Mediodía COPE te contamos el caso del periodista José Ángel de la Casa, que sufre esta enfermedad desde 2004 y que hoy ha estado en Herrera en COPE.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Hoy en El Espejo nos vais a acercar la iniciativa para la convivencia y la reconciliación que se lleva a cabo tras el conflicto en Irlanda del Norte.
Se cumplen estos días 20 años de aquellos acuerdos de paz en el Ulster y la ciudad de Derry conserva todavía vivas las heridas de los terribles años del conflicto entre las comunidades católica y protestante que provocaron 3.500 muertos en toda la región. Allí se enclava la iniciativa Voces No Escuchadas, que permite el encuentro entre mujeres de ambos lados que sufrieron las heridas de la violencia. Durante 5 años han sido 2.000 mujeres católicas y protestantes las que se han reunido y se han escuchado gracias a esta iniciativa. Se trata de reconocer el dolor de quien tienes enfrente, de dar crédito a sus palabras, de cuidar las unas de las otras, incluso de llegar a ser grandes amigas que concuerdan sobre lo más importante, la necesidad de la paz para las nuevas generaciones, para sus propios hijos. Pues conoceremos algunas de estas impresionantes historias en El Espejo dentro de media hora.
Pues lo escucharemos como siempre con mucha atención, efectivamente, en esa media hora. Gracias, José Luis.
Gracias a ti.
Y en los deportes, el Madrid a evitar la sorpresa y el Sevilla a intentar darla, precisamente la Champions. José Luis Corrochano.
El Real Madrid ante la Juventus con ventaja de 3-0 en el Bernabéu, pero avisados por la eliminación del Barcelona, y el Sevilla en Múnich ante el Bayern, alentados por la victoria de la Roma, capitaneada por Monchi. Bayern-Sevilla, 2-1 en la ida para los alemanes. Noticias de este partido, Múnich, José Manuel Oliva.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Corchano, desde el centro de Múnich. A esta hora un montón de seguidores sevillistas, hasta 3.000 están llegando ya hasta la capital alemana para el partido de esta noche. El Deportivo en el Sevilla, únicamente hay una duda, si va a jugar en la punta del ataque Muriel acompañado de Correa o Sarabia, o se va a meter incluso Sandro en el equipo titular. Por lo demás, Mercado y Correa están recuperados, está lleno, va a estar lleno el Allianz Arena con 75.000 espectadores, ambiente espectacular a esta hora de la tarde en el centro de Múnich.
En el Real Madrid viene contando Miguel Ángel Díaz que una de las dudas es saber si juega Vallejo o Casemiro en el centro de la defensa. Para el sorteo del viernes ya están clasificados Roma y Liverpool en semifinales. El tiempo de juego lo cuenta hoy a partir de las 8:05 de la tarde.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
COPE Lleida.
Estás informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i el que fem ara és començar el migdia a Lleida. Són la 1:06, dimecres 11 d'abril del 2018. Hem guanyat un grau, només des de les 12:20. Ja ens van dir que avui temperatura màxima 9-10 graus. Estem a 8 hores d'ara a la ciutat de Lleida. Ens van dir que el dimecres seria un dia en el que estaríem de l'ordre de 10 graus per sota del que fa una setmana. Jo crec que han encertat. Que crec que la setmana passada estàvem donant temperatures en aquesta hora de 17-18 graus, ara mateix 8 graus. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia, el que queda de dia i també de cara a demà. Estarà amb nosaltres de seguida el Joan Ramon González per parlar de bocins d'història i dels nostres carrers. I a 2:15 parlem de noves tecnologies a l'espai InfoCope Lleida amb Jaume Sitja i David Casero. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Temps molt inestable encara a les comarques de Lleida. Seguirà plovent amb força, nevarà encara de manera quantiosa al Pirineu, la Vall d'Aran, amb avisos taronges tot el dia. S'esperen recollir en torn a 20 centímetres de gruix en general. A més, hi ha risc de llaus a la zona, per tant, molta precaució amb una cota de neu entre 1.000 i 1.200 metres. A la resta, pluges encara localment fortes, persistents, amb unes temperatures que baixen novament. S'esperen màximes de només 10 graus avui a Lleida o Balaguer. A Tàrrega arribarem als 8 graus, a la Seu d'Urgell en tindrem 11, a Viella 10. El vent al sud bufa de l'oest, encara intens, a la resta és més suau i més variable. Demà al matí encara es mantindrà molt ennuvolat amb precipitacions. A la tarda, però, aniran obrint-se clarianes i les precipitacions, si cauen, seran més febles i disperses. La cota de neu continuarà entre 1.000 i 1.400 metres. Pujarà una mica, també pujaran les temperatures màximes, tot i que no gaire, a mínimes sense canvis. Mínimes que marcaran 4 graus a Lleida, Balaguer i Tàrrega, 0 graus a la Seu d'Urgell i 2 a Viella. El vent demà canviarà, bufarà d'oest i sud-oest, però més suau.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Saps que la nova fibra simètrica d'un gigabit d'Orange t'acompanya fins al darrer racó de casa? Sí, sí, a més, no importa la mida que tingui. Gaudeix de descàrregues superràpides, de jocs online, de reproduccions en streaming. A més d'un dispositiu alhora. I a més, de tele amb 4K. Love. D'Orange presenta la fibra simètrica d'un gigabit i wifi intel·ligent, que a més recorda que t'acompanya fins al darrer racó de casa. I tu, vols tenir-ho tot? Doncs fes-te ja amb el wifi intel·ligent a orange.es.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en facebook.com/mediodiacope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637 23 0000.
¿Se te ocurre algún seguro por el que podrías pagar menos? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? ¿Coche, moto, hogar, vida? Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, un millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Hay muchos seguros de hogar, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible, solo está en Verti.es. Es como los vecinos, hay muchos, pero que cada martes te dejen un trozo de pastel de zanahoria increíble, solo uno. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de hogar más que perfecto.
Este es uno de los sonidos que más me apasiona. Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES somos verdaderos expertos en audición. Tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde 690 euros. Llama al 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.
Los cuatro elefantes se encuentran en perfectas condiciones, están sin atendidos.
Han nacido con nosotros, imagínate el dolor que ahora mismo tienen los cuidadores al haber perdido uno de
ellos. La primera bajada, dejar que la montaña purgue antes y que se produzcan las avalanchas por sí solas, pues las provocamos nosotros.
Está pasando.
Y la figura de Don Juan de Borbón, recuerdo el día que dábamos la noticia precisamente aquí en la COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Los sábados por la noche, en 13TV.
¿Quién eres?
No hables.
Ni nos cortamos, ni te cortamos. Te ofrecemos un peliculón sin cortes publicitarios, como a ti te gusta.
Cuento contigo, amigo. No puedes fallarme.
Este sábado por la noche, dime sin cortes, el 13.
COPE Lleida.
Estàs informat.
La 1 i 11 minuts, anem a posar-nos al dia de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Dèiem que s'havia produït una esllevissada que havia tallat la línia de ferrocarril Lleida-La Pobla prop de l'estació d'Àger. Hores d'ara s'han retirat ja les roques que estaven sobre la via i operaris estan inspeccionant aquesta via per veure si es pot reprendre la marxa. Ferrocarrils de la Generalitat ha posat enllaç via carretera a partir de l'estació de Balaguer. La xarxa viària lleidatana, com està? Doncs mireu, hores d'ara tenim una calçada tallada, la C28, 12 quilòmetres entre Baqueira i la Peulla. La C28 també, però entre l'Alta Neu i la Peulla tenim obligatorietat de cadenes. La C462 a la Seu d'Urgell amb cadenes, la C563 a Gósol també amb cadenes, la L401 a Linya també amb obligatorietat de cadenes i aquesta L401 a Fígols i també a l'arribada de Linya hi ha un pas, hi ha pas alternatiu i per tant es circula amb retencions a causa d'esllevissades a la carretera. A més, la Nacional 260 al seu pas de per Montferrer i Castellbó, el port del cantó per entendre'ns, és obligatorietat de cadenes pels vehicles i està restringit a vehicles de tercera categoria. És la 1:12. El que fem tot seguit és donar veu ja al Joan Ramon González.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I els bocins d'història. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia, però quin panorama de carretera. Sembla que estem a l'hivern, eh?
Estem a l'abril, eh?
Per això.
Curiós, això.
Mare de Déu.
Ostres. És veritat que el nostre home del temps ja ens va avisar la setmana passada i jo li vaig dir, vols dir que sí, que serà així?
I tant.
Aviam, les previsions són previsions, però té tota aquesta pinta, serà com la tornada a l'hivern.
Sí,
exactament. Home, potser exagerem. Escolta, diuen que s'acumularan al Pirineu cotes altes, però sí, no tan altes, a partir de 1.800-2.000 metres, entre 50 i 1 metre de neu nova.
Déu-n'hi-do,
eh? A part de la que havia, això és bones notícies a nivell d'aigua.
Per descomptat.
El riu a Lleida ja s'està sortint del seu lloc.
Sí, perquè a més estan obrint...
I l'Ebre també està desembossant moltíssima aigua. Això és bones notícies, el qual sempre he dit que torna a ajornar un any més el debat sobre sí, com hem de com hem d'afrontar els anys amb escassetat
d'aigua. Sí, sí,
clar, com que he tornat a ploure, doncs clar, ja en parlarem
quan no hi hagi quan problema. No tinguem problema. L'any passat estaven tots allà amb el cor i ja està, ja s'ha arreglat i amb escreix i, bueno, i encara tenim tota la primavera per davant.
Però és que justament és ara quan s'ha de pensar, quan no hi hagi vaques gràcies, què podem fer? Totalment. I tenim temps de marge.
Totalment d'acord, Ricard.
No n'aprenem mai,
no? No, la història, ja saps que ensenya que això no funciona mai.
No. Escolta, un quart de dues, sí, bocins d'història, Joan Ramon González.
Doncs, bueno, la setmana passada van començar a parlar de dos efemèrides que es feien. Una era la de l'1 d'abril, que recordaran els oients que van parlar de la Silvestre, la gran campana que fa 600 anys que es va col·locar dalt del campanar de la Seu Vella. I l'altre, dos dies després, el 3 d'abril, que ara fa 80 anys, que les tropes de Franco, en plena Guerra Civil, van arribar a Lleida. Aquesta batalla de Lleida no és de les més conegudes de la Guerra Civil, però va ser una batalla important, evidentment, per Lleida i per nosaltres com a lleidatans. És la que potser ens ha afectat més directament, però que dintre de lo que són els anals de la Guerra Civil també té la seva importància. Recordarem breument que l'exèrcit republicà s'havia estabilitzat tota la part del front, el que es deia el front d'Aragó, i que anava bàsicament des del Pirineu fins, bueno, anava passant per Llevant, per el que seria tota la zona de les Serres, però les poblacions d'Osca, com eren Terol, Saragossa i Huesca mateix, estaven totes en poder de l'exèrcit colpista, no? Llavors, a finals de l'any 37, l'exèrcit republicà va fer una ofensiva brutal per conquerir una d'aquestes ciutats, que va ser Teruel, i la va conquerir a finals de desembre. Va ser un dels hiverns més freds que es recorden precisament en aquella època, i van patir moltíssim tant els defensors com els propis guanyadors. De fet, tot i que va ser l'única ciutat que van conquerir en tota la guerra, l'exèrcit republicà, els va durar poc, perquè en cap d'un mes, aproximadament a finals de febrer, pràcticament l'exèrcit franquista reorganitzat i ja amb l'hivern passat va fer una contraofensiva, i aquesta contraofensiva va ser radical perquè no solament va recuperar la ciutat de Teruel, sinó que a més va caure tot el front d'Aragó. Al caure tot el front d'Aragó, què vol dir? Que a la desbandada van retirar-se l'exèrcit republicà, al darrere venia tot l'exèrcit franquista, que estava format evidentment per legionaris, sobretot l'exèrcit marroquí comandat pel general Jaue, i tots venien pràcticament en tropel cap a la zona del riu Cinca, a la qual es va arribar després de passar per Barbastre i Montsó, a Fraga es arriba el 27 de març. Passen el riu Cinca, tot i que estava crescut en aquella època i els ponts s'havien volat per defensar-se precisament perquè, com deies abans, l'aigua sempre es va utilitzar durant la guerra, sí, perquè fos un element defensiu. El primer lo van utilitzar els propis republicans, que controlaven les preses, i després lo van utilitzar els franquistes.
No en va, als exèrcits hi ha una divisió encarregada de fer ponts.
Sí, sí, els zapateros.
Que era important per avançar, recordem que, aviam, afortunadament, de rius ni hi ha per tot arreu, sí, sí, i fa molts anys no hi havia tantes preses i tant control de cabdal, un riu relativament ample era una frontera natural, per entendre'ns.
Totalment, totalment.
Els exèrcits que anaven a peu.
Correcte, i per això en plena guerra un pont era una manera de facilitar el pas de les tropes, i si els trencaves, la manera de tenir allà un fossat natural brutal, no?
Home, ja es veu, la Segona Guerra Mundial, molts reportatges d'aquests. Sí. Primer anem a buscar els ponts.
Sí, home, de la batalla de Normandia, el puente llunyà, aquella pel·lícula també famosa, que es van a buscar tots els ponts per controlar l'últim, que seria el Rin, i que al final els va sortir malament als aliats, no? Inclús l'últim pont també que va haver, el de Remagen, allà ja a les portes d'Alemanya. En fi, sí, de ponts, i el de Quai, de ponts, sí, parla moltíssim durant la guerra de lo que impliquen en tots els sentits. Aquell era diferent, el pont del riu Quai. Bé, tornem al pont dels nostres, i llavors a Fraga, conquerida la ciutat de Fraga, l'exèrcit comandat pel general Jaue baixa pel Cinca i conquerirà el mateix 27 de març la primera ciutat catalana, que és, o població catalana, que és Massalcoreig. Després de Massalcoreig arribarà la Granja d'Escarp, que també la conquerirà. I ahir, curiosament, el pont de la Granja, que s'havia inaugurat també feia escassament pocs dies, com el de Serós, que també s'havia inaugurat fa pocs dies, estaven preparats per dinamitar-los, i en la retirada de l'exèrcit republicà no se sap molt bé què va passar. El de Serós va quedar intacte, no el van dinamitar, i el de la Granja va fer alguna petita explosió, però no va fer gran cosa, total que el pont va quedar perfecte. L'exèrcit franquista passa llavors els dos ponts, arriba a l'altre costat del riu Segre, Suposo que aclaparat per l'èxit que està tenint fa que retrocedeixi un altre cop per la granja d'Escarp, i el mateix exèrcit franquista volarà el pont de la granja per assegurar-se de que no li vindran al darrere els republicans, i farà que tot l'esforç defensiu s'irà a la zona de Serós, en el que sigui el cap de pont de Serós. El pont de Serós és l'únic pont que queda intacte en tot el llarg del riu Segre, un pont que va inaugurar precisament el president Francesc Macià a l'any 1932, i per tant és un pont històric. I a més, en la batalla de la Guerra de Lleida, de la batalla civil, de la Guerra Civil, ja ho diré, i durant la batalla de Lleida i la batalla de l'Ebre, va ser un dels que van tenir un paper important. A Lleida, evidentment, el pont sí que no va resistir, aquest sí que es va volar, però a Lleida passa una cosa curiosa. Després d'haver conquerit aquestes zones del Baix Segre, les tropes marroquís, comandades pel general Yagüe, van pujant pel Baix Segre, arriben al Carràs i es presenten a les portes de Lleida el 27 de març, també, el 27-28, pràcticament, però no, van com a ralentir, no acaben de decidir-se a continuar. Sempre s'ha dit que si en aquells moments, quan havien passat, per exemple, per Serós i per la Granja, hagués continuat l'ofensiva, probablement Catalunya hauria caigut, perquè tota l'exèrcit republicà estava a la desbandada, i hauria acabat la guerra un any abans, pràcticament, no? El fet de que no ho fes és per qüestions estratègiques, per qüestions tàctiques. També sempre s'ha atribuït a Franco, que era molt moderat i no s'acabava de creure aquest èxit tan fort que havia tingut.
I falta d'informació podria ser, també, perquè clar, avui en dia estem acostumats a conèixer-ho tot, sí, a cop d'imatge de satèl·lit de tot arreu, però...
Sí, suposo que tampoc tenien aquesta informació també. Per tant, no es va acabar d'atrevir perquè pensaven que estaria més ben organitzat l'exèrcit republicà. Ara sabem que si l'haguessin fet probablement hauria caigut, però clar, en aquells moments, exactament, el dubte se planteja. Alguns consideren fins i tot que va ser una estratègia fins i tot política, perquè de fet sí que farà que als pocs dies l'exèrcit avanci pel sud de Catalunya i al nord de Castelló cap a Vinaròs, i deixarà tallat la part republicana en dos zones, la catalana i la castellano-llevantina, no? De fet, Catalunya llavors és la que aguantarà sola pràcticament tot l'any que quede de guerra, farà la batalla de l'Ebre, que serà una de les importants, però el front s'establirà aquí, al Segre, i quan arriben les tropes de Franco a Lleida, se trobaran que en aquests dos o tres dies que han estat dubtant què fan, si arriben o no, en aquest cas sí que l'exèrcit republicà s'ha pogut reorganitzar una mica, i comandats pel campesino, el Valentín González, porta una divisió de 10.000 homes per defensar la ciutat de Lleida. La ciutat de Lleida aguantarà des del 30 de març, que és quan hauria tingut de caure per la pròpia inèrcia, 3 dies, fins al 3 d'abril. La resistència és brutal, però pràcticament, tot i que venen aquests reforços del campesino aquí a Lleida, són pràcticament la tercera part de les tropes que estan atacant del bàndol franquista. Per tant, les coses se pot dir que no hi ha gaire cosa a fer. Curiosament, a Lleida atacaran per Gardeny, ja que venien pel sud, baixaran pel carrer Caldecosta, tocant aquí els estudis de la COPE. Hi ha una foto famosa en la que es veu precisament l'exèrcit republicà que està contraatacant aquí al mig del Caldecosta, però ja tocant cap a Gardeny, aquest exèrcit marroquí, però que al cap de dos dies de lluites, casa per casa, carrer per carrer, s'anirà avançant progressivament fins a arribar a retirar-se tots en aquella bossa que hi hauria pel pont, i al marxar pràcticament els últims pel pont del Segre, lo volaran el 3 d'abril. A partir del 3 d'abril, Lleida ja sí que queda totalment en mans de l'exèrcit franquista, els republicans s'han passat tots a l'altra banda, i la batalla de Lleida ha acabat amb la destrucció del pont, amb la destrucció de moltíssimes cases, amb molts morts que encara no estan prou estudiats quan es van morir, la població civil, pràcticament la majoria ja no hi eren, s'havia han retirat, i això farà que Lleida durant 9 mesos quedarà dividida pel riu Segre en dues zones. L'altre costat del riu, el que és actualment Cap Pont, i no diguem la Bordeta i demés, és republicà, i aquest costat seria el bàndol franquista. Això fa que passar pel carrer Major, com ara fem tan alegrement, doncs en aquells moments no es pogués fer, i s'havia de ficar doncs unes barricades de, hi ha unes fotos famoses de sacs terrers a la plaça Sant Francesc, al final del carrer Cavallers, per poder creuar tranquil·lament, perquè els altres carrers, com el carrer Saragossa o el carrer Santa Marta, no existien. A conseqüències de la guerra es van obrir aquests carrers, perquè el carrer Saragossa va haver una bomba que va esclatar en un dels bombardejos, i el carrer de Santa Marta va haver, en aquesta retirada que va fer l'exèrcit republicà, va haver una explosió potent en la zona d'aquí al costat de Sant Joan, i això va fer que després de la guerra es remodelés per regions devastades a la fisonomia d'aquests porxos que hi ha al voltant de Sant Joan i fer aquesta obertura del carrer Santa Marta.
Ah, caram.
Per tant, tot això, si no, estaria tancat, i des del pont fins la baixada que hi havia al costat de la Diputació no havia cap baixada cap al riu. Perquè fins i tot la baixada de la Trinitat també es va acabar de rematar, estava mig oberta, però no estava acabada de fer. Però Santa Marta i Zaragoza...
Oh, Déu-n'hi-do, eh? O sigui, des d'Indíbil i Mandoni per entendre...
Des d'Indíbil i Mandoni, la primera que trobaries per baixar una miqueta... La històrica, la més antiga, seria la de la baixada de l'Audiència, la que hi ha al costat de la Diputació. I sí que sembla que en aquesta època estava pràcticament obrint-se el que estaria fet allà, també la de la Trinitat. Perquè almenys el que és la Rambla de Ferran està... la Casa Florença, que és modernista, i aquesta sembla que ja estaria feta, per tant...
Bueno, correcte, perquè ja fa cantonada.
Ja fa cantonada. Per tant, no seria un carrer tan ben constituït com el d'ara, però sembla que ja estaria bastant insinuat en aquest sentit.
Molt bé. Doncs aquests són bocins d'història, que tampoc ens cauen tan lluny. Hem parlat de 80 anys.
80 anys, sí.
Veure, 80 anys a nivell personal, a nivell de les persones, a nivell humà, doncs és una generació, més o menys, per entendre'ns. Quasi bé tota la vida d'una persona, però a nivell històric són 4 dies, per entendre'ns.
Sí, sí.
Escolta, que fem una pausa, 9 segons, 9 segons només, vale, per parlar dels nostres carrers.
Migdia.
COP i Lleida.
Estàs informat.
Doncs sap que anem camí cap a 2:15, Joan Ramon, plaça, bueno, carrer...
El proper dia tenia previst animar la gent a fer una ruta de la Guerra Civil, però avui la farem en plan carrers, és a dir, com queden els carrers de Lleida principals al voltant de la ciutat després de la guerra. Evidentment, la plaça de Sant Joan passarà a dir-se plaça Espanya.
Anava a dir els que encara conserven noms.
Exacte.
Perquè, clar, però estem en ple vall de noms.
Fixem-nos que la plaça Espanya seria la plaça de Sant Joan actual.
Dic, això ja va passar, no?, això de canviar noms?
Sí, sí, però immediatament després de la guerra passa això. L'avinguda de Ferran passarà a ser l'avinguda del Caudillo, l'avinguda de Francesc Macià passarà a ser José Antonio. Per l'altre costat del pont, és curiós que Blondel i avinguda de Madrid, que llavors estava gestant, que encara no estava ben és Blondel, s'aguanta. Suposo que el ser borbònic pot ser, tot i que era un governador important. L'avinguda de Catalunya també aguantarà, no la tocaran. La Rambla d'Aragó, que llavors es deia Botés, Passeig de Botés, també se manté, igual que Balmes, d'aquests no els canvien. Arribem al lloc on està l'actual Ricard Vinyes, que allà faria la Creu dels Caiguts. Jo recordaré el sentit que on estava...
A Plaça Ricard Vinyes,
a Plaça Ricard Vinyes, estava la Cruz de los Caídos d'aquí, de casa nostra. I Prat de la Riba sí que passa a dir-se General Mola. És un dels colpistes importants que hi havia, que va morir en plena guerra, però que tots diuen que va ser el cervell, així com Franco va ser l'executor, però el que va preveure tot això va ser precisament el tema aquest. Si baixem ja per el que seria el carrer Salmerón, a l'esquerra, el Valentí Almirall, seria Héroes de l'Alcázar, després estaria aquí el carrer General Jaue, i el que és Pimar Gai seria Calvo Sotelo, que recordarem que va ser el primer, entre cometes, màrtir en aquells moments d'inici de la guerra entre el que eren aquella violència, que llavors sí que hi havia violència total entre els d'un costat i els d'un altre, en el sentit que es van matar, i el Calvo Sotelo, que era de dretes, era de la Ceda, doncs va ser afusellat i assassinat, sembla ser, per part de la policia, i que després va originar també, doncs, altres morts.
Però tu t'adones que salvant totalment les distàncies, seguim repetint coses.
Sí, sí, totalment.
És a dir, fa X anys vam canviar noms de carrers, que ja m'explicaràs per què, però sí, bueno, ja es va fer. Sí, sí. Ara els tornem a canviar.
Sí, sí.
I d'aquí X anys es tornaran a canviar. Si el que jo dic, números. Els carrers, números.
Sí, o respectar els que són històrics, ja que està. No passa res, perquè, per exemple, el carrer de Sant Joan, plaça de Sant Joan, a més que vingui molt un ateisme brutal, però és històricament, no?
Bueno, escolta, jo...
I, de fet, amb Cel Clavel ho van respectar, també, tot i que era un catalanista, clar, que potenciava el moviment obrer, és a dir, que són aquestes coses curioses que dius, quin criteri hi ha a l'hora de canviar uns carrers i uns altres? I Príncep de Viana, que llavors era molt discret, també lo mantenen. Potser era un toc a la monarquia, en aquest cas. Evidentment, els carrers republicans, com són Salmerón, Pimargà i tots aquests, sí, aquests van saltar a la monarquia, a la república, vull dir, a la primera república, no per descomptat que sí.
Doncs noms de carrers, que van canviar.
Sí, exactament.
Que han tornat a canviar alguns. D'altres sí. Canviaran properament.
Home, la majoria s'ha recuperat el nom històric, el que els hi pertocava, no? Perquè
sí, però s'han tornat a canviar uns quants, eh?
Sí, però dels històrics s'ha recuperat a l'històrica, aquesta sí que no s'ha mantingut. Ara, després n'hi ha los nous que es fan en ple franquisme, que són els que s'han canviat i s'hi reivindiquen.
Jo, tot això, sempre dic el mateix. El problema no és a l'hora de canviar el nom, el problema és a l'hora de posar-lo per primera vegada, sí, que s'ha de vigilar el que es posa.
Clar. Però,
ho sento, o sigui, jo ho he dit al principi avui a les 12:20, això de que comencem a parlar de nosaltres i vosaltres, nosaltres i ells, els dos bandos, amb una ciutat com Lleida que seguim sent una ciutat mitjana tirana petita, per entendre'ns, pel volum que tenen les ciutats avui en dia, aquest és el problema. Quan hem començat a dir nosaltres i ells, els dos bandos.
Sí, sí, sí.
Ara ja està encès, això, per tant... I ara parlem des de la vessant de carrers,
No, però el que ha passat...
Que ja veiem que podem parlar de moltes vessants, de tot plegat.
Hi ha aquesta reivindicació que hi ha de la plataforma pels carrers...
Que sí, per això ho dic.
Que suposo que és d'actualitat, però això també volia fer una mica aquesta reflexió...
El moment que anem a batejar un carrer és quan hem de tenir cura quin nom hi posem.
Sí, exactament.
I ho sento molt. Si hi ha alguna persona que pot arribar a ser conflictiva tant per un costat com per l'altre, doncs no té carrer.
Clar, però en l'època...
Jo no tindrem de carrers tampoc, vull dir que no... Bueno, tu no, potser sí, jo no.
No, jo tampoc aspiro a tenir carrer, perquè a més qualsevol dia també me'l treuria perquè diria que fot aquest boig i el que sigui, no? Però aquí, per exemple, un que tenim a prop d'aquí de casa de la COPE, que és l'alcalde Areny, no? Doncs és clar, és el primer alcalde precisament de la guerra i va ser alcalde i altres coses, però en fi...
Joan Ramon González, hem parlat de bocins d'història dels nostres carrers. Joan Ramon, gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres i bona pluja. Vinga.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Vemos lejano el momento de nuestra jubilación, pero el tiempo pasa volando. Por eso, porque hay que empezar a pensar en vivir tranquilos cuando nos jubilemos, no te pierdas a Anne Igartiburu en Herrera en COPE para hablarnos de las claves del ahorro de cara a nuestra jubilación. Piensa en tu futuro y que el ahorro te acompañe.
¿En qué se parecen este sonido? ¿Y este otro? Pues que en los dos hay vida. Como la que habrá el próximo 15 de abril en Madrid.
Yo voy.
Ven a celebrar la marcha por la vida el 15 de abril a las 12 de la mañana desde la calle Serrano hasta la puerta de Alcalá.
Entra en sialavida.es e infórmate.
¡Sí a la vida!
La nueva Cruz Campo Especial tiene un lúpulo no sé qué que está súper bueno, una no sé qué de Malta que está súper buena también... Y otras cosas buenas y súper buenas. Creo que con lo importante me he quedado.
Nueva Cruz Campo Especial. Cruz Campo. Libera lo que sientes.
Oye, ¿Diego no viene a la cena?
No puede. Me ha llamado esta mañana y me ha dicho que le han entrado a robar en su casa nueva.
Uf, qué mal, ¿no?
Pues sí, tenía la mayoría de cosas en cajas y les han robado todas. Lo peor que se han llevado cajas con todos sus recuerdos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Doncs apa, que és el moment en el que parlem de noves tecnologies, com cada setmana, al bell mig de la setmana, els dimecres, camí cap a les dues, obrim l'InfoCope Lleida amb tota l'actualitat dels darrers 7 dies al món de les noves tecnologies. Ja saps que ens trobes a internet a www.infocopelleida.com i sempre en directe des de Cope Lleida, ben acompanyats als estudis amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I el David Casero. David, què tal? Bon dia.
Muy buenas tardes.
Jaume... De què parlem avui? Menú.
Menú, doncs avui parlarem d'una eina per organitzar tot el contingut audiovisual digital que tenim a casa. O ja ho teniu solucionat?
Mira, jo això és com les fotos. Quan treguin l'eina, pagaré el que faci falta. Però tinc una desorganització de fotos i d'històries digitals que fa por, eh?
Doncs tots plegats, me sembla que tenim una miqueta aquesta problemàtica. Doncs què us semblaria poder-ho reproduir des de qualsevol dispositiu? Doncs ho parlarem tot plegat a l'entrevista. Després de l'entrevista, com sempre, farem aquesta petita pausa d'adivinar aquest concurs, l'any, la cançó, que sempre el Ricard ens té preparat. Avui que un suert, Ricard.
Avui no hi ha guitarra.
No hi ha guitarra?
No.
Ostres.
No hi ha guitarra, però jo crec que la cançó us agradarà també.
Sí, eh?
però ja...
Sí, segur que l'acertes, com sempre.
I després de la música, la tertúlia fric. Com sempre, la notícia del passat o efemèride que el David ens té preparada, Facebook. Com no tenim de parlar de Facebook, també d'Instagram, Samsung... Vaja, tenim molt més menú aquí, però com sempre, si ens engresquem molt sí, doncs, no, amb la tertúlia, doncs llavors no arribem a tot. Però volem arribar sempre al final, en aquests 3 minuts, pel final que tenim reservats per el fantàstic espai tecnològic del carrer Segòvia número 4 i a internet espai tecnològic comunicat. És aquest espai que ens porta a aquestes solucions i a aquestes comoditats que el David sempre als 3 minuts ens té reservats pel final.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Doncs apa, Jaume, l'entrevista de la setmana.
Som-hi, doncs. Cada dia producimos más contenido digital audiovisual, gracias a la facilidad que tenemos con nuestros smartphones o cualquier gadget a nuestro alcance. Pero después, ¿cómo lo organizamos? ¿Y cómo lo encontramos? Y seguro que lo queremos reproducir en cualquier dispositivo que tengamos en casa. Nero Media Home 2018 nos ayuda a organizarnos y reproducir cualquier contenido de vídeo y audio que tengamos en casa. Y para hablarnos con detalle de esta nueva app o aplicación, tenemos a Daniel Benz, del Managing Director de la región EMA de Nero. ¿Qué tal? Muy buenos días, Daniel.
Desde Alemania.
Sí, ¿qué tal? Desde Alemania. Muy buenos días.
Sí, todo bien aquí. Tenemos un día estupenda, con sol, por eso... me alegro, me alegro de estar con vosotros.
Pues muchas gracias y bienvenido aquí a COPE. Nosotros aquí hoy tenemos, pues bueno, un poquito de lluvia, nublado, pero bueno, le vamos a dar color a este día con estas noticias y este contenido que nos vas a comentar. En el mercado podemos encontrar muchas apps de organización y producción de contenidos, ¿no? Seguramente que nos ayudan también a organizarnos la documentación multimedia, pero ¿en qué se diferencia Nero Media Home 2018 a todos ellos?
Bueno, Nero Media Home 2018 es una herramienta que, al contrario que otras apps, no solo ofrece la posibilidad de localizar contenido multimedia y reproducirlo. Media Home, además, lo hace en todos nuestros dispositivos de la forma más sencilla y rápida. Es decir, el programa ofrece un puente entre el PC y distintos dispositivos móviles, incluso lo hace también entre el Smart TV y el móvil o el tablet. Y gracias a una app gratuita que hemos creado en Nero, que se llama Nero Streaming Player para sistemas Android y iOS, el usuario podrá transmitir el contenido entre el terminal móvil a una pantalla grande y además mandar contenido del PC utilizando este dispositivo móvil como un mando a distancia a la pantalla grande, algo que no ofrecen ni mucho menos otros programas. Pero no solo es eso, también incluso si hablamos de forma de localizar archivos de música, por ejemplo, en Nero ofrecemos la tecnología Grace Note, con la que podremos importar archivos de música o extraer música de CD, de audio, con la portada original de álbum, que es algo que facilita muchísimo la localización y visualización de un archivo, por ejemplo.
Entiendo que tenemos que siempre tener el PC conectado a esa red doméstica con todos los dispositivos, ¿no?
Sí. Eso es, sí.
¿Cómo se organiza o clasifica los documentos de audio y vídeo? ¿Tiene algún algoritmo o alguna forma particular de organización?
Sí, pues como hemos comentado, Nero Media Home organiza y clasifica los documentos de una forma muy sencilla. Para ello utiliza distintos datos de los archivos de audio, vídeo, fotos. Por ejemplo, las fotos pueden clasificarse tanto por línea temporal como por ubicación, e igualmente también existe la posibilidad de clasificarlas partiendo de reconocimiento de caras de las personas que aparecen en ellas. Para clasificar la música, como ya he dicho, utilizamos el servicio Grace Note, que nos permite importar las carátulas originales de los discos y también añade los títulos y, y más información sobre los artistas y todo eso. Y en cuanto a las películas y las series, ofrecemos un servicio que permite clasificar por etiquetas con título y también con los carteles originales. Uh-huh. Originales.
Aparte de la organización de documentos y reproducción de archivos, ¿necesitamos algún hardware externo para poder reproducirlo en la televisión?
No, pues solo un Smart TV que está conectado con la red de la casa, eso es suficiente. Hay varias opciones de hacerlo. Una opción es que el contenido de nuestro PC podemos enviarlo directamente a través de nuestra red sin ningún tipo de hardware ni producto externo. El Smart TV estará conectado de forma DLNA, que se trata de un estándar para conectar distintos dispositivos, y todos los Smart TVs utilizan este estándar, por lo que no habrá ningún problema de la compatibilidad. También, otra opción es, también podemos utilizar la aplicación Nero Streaming Player como mando a distancia en nuestro dispositivo móvil. De esta forma, nuestro móvil se convierte en un mando a distancia para la biblioteca del PC, capaz de reproducir todo de forma inalámbrica en el televisor del salón, también sin utilizar ningún otro dispositivo de hardware. Y una tercera opción es existe también para la, como tercera opción también existe la posibilidad de mandar contenido del PC o de un dispositivo móvil a otro dispositivo en el mismo sistema, por ejemplo a otro tablet para reproducir una película. Y para hacer esto necesitamos una pequeña app que es gratuita, que también ofrecemos, que se llama Nero Receiver.
Uh-huh. O sea que tenemos todos los dispositivos de casa que podemos acceder a esa biblioteca, a ese contenido común. Pero una pregunta, si nos vamos fuera de casa, ¿también a través del móvil podemos acceder a casa o esto Nero no lo contempla?
No, pues nuestra solución está enfocada a compartir, consumir contenido multimedia en distintos dispositivos, tanto móviles como de sobremesa, dentro de la red interna del hogar, no fuera de él. Uh-huh.
Para probar Nero Media Home 2018, ¿tenemos alguna opción de prueba?
Sí, hay versiones de prueba y están disponibles en nuestra página web. Son de 15 días o como Nero Media Home también es parte de nuestra gran suite multimedia que se llama Nero Standard o Nero Platinum. También hay opciones de prueba de 30 días como parte de esta suite.
Buenas, Daniel, soy David Casero. Digo, hablamos de Nero, digo, una aplicación que hoy día consta con más de 100 millones de usuarios, más de 1 millón de descargas al mes y en 23 idiomas. ¿Tenemos posibilidad de toda esta biblioteca poder replicarla en la nube a través de las opciones de Nero?
Sí, pues nosotros no ofrecemos una nube, pero hay la posibilidad de conectar su propia nube privada con Nero y vamos y para organizar su contenido, si es posible.
Pues Daniel Benz, director de Managing para la región EMA de Nero, gracias por compartir unos minutos en COPE.
Sí, gracias a vosotros.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Lonely, the pioneer.
la verdad que el primer software que utilicé para grabar un CD...
Un clàssic, home. Quan vaig veure el Nero, dic, carai.
Però fixa't, jo te hablo de cuando las grabadoras de CD valían 600 euros, grababan a dos velocidades, a doble velocidad, o sea, que te costaba 30 minutos grabar un CD.
Bueno, quan van sortir.
Sí, sí, y el programa per excelencia, había unos cuantos, pero el programa per excelencia era el Nero Burning Room.
Hombre, sí, sí. El Nero Burning Room era con el que hemos grabado los primeros CDs todos.
O sea, ha sido...
¿Todos? ¿Tienes el Nero?
Sí, sí, es el Nero.
Bueno, pues de Nero Burning Room no hemos pasado a Nero Home 2018. Vaya, o sea, sí. Lo que hace el software, ¿eh? Sí. No hemos hablado nada de cacharritos ni tal.
Sí, que el seu core en aquell moment era la gravació.
Sí, sí.
I ara com s'han reconvertida.
Segueixen tenint l'aplicació de gravar, ¿eh? Escolta, la que hem escoltat era el Renegades dels Ambassadors. Això és del 2015, ¿eh? És més moderneta, eh? Ja no teníem pèl al cap.
Dos dies, molt suau, per aquesta horeta.
Escolta, anem directes cap a
la tertúlia Freak.
Però dins de la tertúlia Freak, Jaume, primer...
Bueno, sempre comencem aquesta efemèride que el David ens porta cada dimecres. De què parlarem avui, David?
Efemèride. Venga, emoticonos.
Ah, oh. Jo dic, igual parlem
esto,
del Nero.
Esto es de ahora, ¿no?
Del Nero, ¿no?
Esto es de ahora, ¿no?
Bueno, yo recordo el púnico, els dos punts guió tanca parèntesi, ¿eh?
Bueno, pues mirar, el 12 de abril de 1979... ¿Sí? Se usan por primera vez emoticonos en un email.
Pues no era yo.
Es decir, ya había unos cuantos que tenían email, y dentro de este email ya se introdujeron emoticonos.
El 79.
Y yo pensaba que es van començar a fer anar amb el tema dels missatges.
Sí, amb el WhatsApp.
Bueno,
a l'SMS, ¿eh?
SMS.
Sí, sí.
Ahí es donde hubo una socialización del emoticono. Cierto, pero tú fíjate, en el 79 ya existía.
O sigui, algú se li va ocórrer posar dos punts guió, tancar parèntesis, bueno, i ja per dir,
exacto,
oye, me río, ¿eh?
Exacto. És que al final, en aquella època, un correu electrònic era text pur i dur.
Claro, pues bueno, pues eso es lo que tenías.
Igual que els missatges de text.
Claro, dos puntos, rayeta, pero ya hacían dibujos y todo, ¿no os acordáis?
Sí, más,
los dibujos.
Era tot un art, ¿eh? Dos dibuixets.
Després algú va dir, no, escolta, en lloc de dos punts fico el punt i coma. Punt i coma, guió, tancar parèntesis, que era ja guinyar l'ull.
Sí, sí, sí.
I a partir d'allí era el igual... Dos punts, guió, tancar parèntesis, que era un tio amb cresta.
Hòstia. Bueno, un dia podem fer un màster d'això, eh?
No, home, si en lloc de tancar parèntesis feies obrir, és que estava trist. Si posaves una O, és que deia O.
Saps qui està trist?
Qui està trist?
Zuckerberg.
Vols dir que està trist?
Jo em sembla
una mica sí.
Una mica tocat sí que està, no?
David Casero, el nostre enllaç cap als Estats Units.
Sí, està tocado o és la víctima? No, què és lo que tenemos? Bueno, per explicar un poquito a Facing Sentins.
És culpa meva.
Sí, però Mark Zuckerberg el van cridar al Congrés i li ha costat d'anar-hi, però al final hi ha anat. I clar, anar al Congrés, vigila el que dius, que les accions poden fer una pujada o una baixada de... Que
et pot
moure l'empresa de mala manera.
Por hacer 5 céntimos de todo lo que ha pasado y que la gente se entere un poquito.
Lo siento mucho, no lo voy a hacer nunca más.
No lo voy a volver a hacer, eso no suena. Sí,
anem a recordar, què va passar? Sí, verdad,
mirad, lo que va a pasar, además, hace un mes decíamos la noticia, parece ser que Cambridge Analytica, una aplicación que se dedica a sacar datos de Facebook, con permiso de Facebook, para hacer estadísticas y analíticas, parece ser que ha podido utilizar datos personales para hacer alguna mala jugada en las elecciones americanas.
Sí, perquè tots tenim aplicacions que donen permís a Facebook perquè utilitzen les nostres dades de Facebook.
Pero ahora te cuento. Yo en ese caso, y además podemos sacar el programa, hace un mes dije, hombre, ostras, no me creo todo, a ver por dónde van las investigaciones. Porque claro, si han cogido de una parte de una región, ¿qué les impide coger a los 2.200 millones de usuarios que tienen en el mundo?
Que no son pocos.
Es decir, el mismo trabajo del software es coger uno que 2.200 millones, ¿no? Bueno, pues según parece, se ha demostrado que se han cogido datos personales y que se han utilizado parece ser que en ciertas campañas, como para decirle, oye, tú eres de esta región, tú estás diciendo que queréis un puente para tu pueblo y si me votas, pues te voy a hacer un puente. Y estos mensajes han llegado directos a personas. Con lo cual, el robo de datos ya no va por allá de los 12 millones y pico de afectados que han podido recibir mensaje, de los cuales 130 y pico mil son españoles, pero habían estado por allí, ¿vale? Sino que, claro, se han podido escapar datos de 2.200 millones, es decir, de todos nosotros.
La pregunta es, ¿qué et faig jo ara? La pregunta ¿es culpa de Facebook perquè la gent posa les seves dades a Facebook o és culpa de l'usuari que dona permís per que li agafin les dades o és culpa de la persona que fa aquest aplicatiu i fa un mal ús de les dades que agafa?
Pues mirad, la primera culpa es de Facebook. Es decir, de Facebook yo creo que por crédulos. A esta aplicación, como a otras aplicaciones, se le da una cosa que se llama API, es decir, un software que conecta su aplicación con Facebook. Uh-huh. Para eso Facebook le da los datos. Y le dice, oye, ¿para qué lo vas a usar? No, lo vamos a usar para hacer estadísticas, para que tú salgas en estadísticas, para poder decirles a las empresas, pero no podemos revelar datos de nadie y nadie va a revelar datos de nadie. Y solo vamos a coger estos datos. Entonces, por una parte está la credibilidad de Facebook de no seguir esto y ver qué datos diariamente, online, on time, se están cogiendo y qué uso se está dando. Y por otra parte, de esta empresa que ha cogido, ha robado todos los datos que ha querido o ha cogido con ese permiso, con ese software, todos los datos y los ha utilizado como le ha dado la gana. Es decir, culpables los dos. De aquí, estrategia de Facebook. La estrategia de Facebook, por lo que se ve, es mea culpa. No, yo soy el señor Zuckerberg, esto no es culpa de Facebook, esto es culpa mía porque yo lo he creado y yo he sido el que he dicho, sí señor, vamos a dar acceso a terceros. Ahora todo esto ha movido que, claro, hay seis aplicaciones, hablemos de las seis aplicaciones más grandes del mundo que sacan analíticas y que son conocidas, que ahora mismo Facebook está encima mirando y mirando qué es lo que están sacando, cortando accesos y cortando de todo. La estrategia que veremos que ayer le llevó al Congreso, a una parte del Congreso, y que hoy le lleva a otra, la parte de comercio, además, de los Estados Unidos, es decir, hoy tiene otra comparecencia el señor Zuckerberg, pues según parece y con la cara de que le hemos visto apenado en el Congreso, es mea culpa, mea culpa, mea culpa, he puesto 2.200 millones de datos de perfiles en peligro.
¿Saps què és això, Jaume? Apaga foc. O sigui, sí. Anem a apagar foc i que es parli d'una altra cosa, perquè clar, porten un mes amb aquest tema. Les accions baixen, les campanyes publicitàries baixen, la gent es dona de baixa, xarxes socials, anem a apagar focs. Oiga, què he sido jo? Personalitzeu-me. Això és com l'entrenador que surt, i no parlem avui de futbol perquè sí. Això, però això és com l'entrenador que surt. No, tot és culpa mia. No, si tots han vist que els jugadors no corren al camp, ja és igual, però és culpa mia, no? Doncs aquí és el mateix.
Si parlem de foc...
Sí, no, per això. Però... No parlem de futbol ja avui.
Bueno, parlem de foc, no, però de focus. Focus, el nou format de càmera a Instagram. Vull dir, parlant de Facebook, o sigui que nova aplicació, nova equip, perquè parlem d'altres coses, però realment el que és la imatge i la fotografia a les xarxes socials és el que en aquest moment es porta, no?
El Ricard és usuari experto de Instagram. Què te parece?
Bueno, experto. Jo...
Què te parece? Por lo menos lo usas. Jo te sigo y por lo menos lo usas.
Bueno, lo uso, però ¿sabes por qué uso Instagram? Ara ja veuràs, el feina com a social hub, és a dir, jo actualitzo Instagram i d'allí tinc linkat al Twitter i al Facebook, per no haver d'entrar a cadascun. Llavors, penjo...
Bueno, però les fotos ja que les haces allí, les retoques allí.
No creas,
He vist alguna sombrita ahí sí, alguna cosita de sí. Algún niño y
alguna,
tal.
Alguna coseta sí, però bàsicament ho feia la càmera, bueno, a aplicacions del telèfon.
Pues Focus al final era una aplicació a parte de... que ahora se ha integrado al 100% dentro de Instagram. Lo que nos da, además, para todos aquellos que entiendan, yo no entiendo, para todos aquellos que entiendan pueden tener una máquina, por así decir, manual. Es decir, puedes controlar el foco, distancia, distorsión, balance de grises... Home,
era una aplicació molt popular, fins ara. Vull dir, és una incorporació molt bona per augmentar no el número de fotos que es posin a Instagram, sino la qualitat de les fotos que es posin a Instagram.
Efectivamente, y que a la hora de un concurso y demás no tengas que utilizar esta aplicación Focus o otras parecidas, algunas PicCamera Pro y demás, para hacer esa foto y luego subirla, sino que directamente online desde Instagram puedas sacar tu foto totalmente manual.
Venga, som-hi, perquè també Samsung llança a Espanya Flip, la pissarra digital interactiva. Un altre que es vol posar dintre el món de l'educació?
Bueno, están bastante implantados en el mundo de la educación. Yo creo que con los roadshows de ellos, que por cierto...
¿Están hablando de una empresa de redes 50 impulsadas?
Sí, hoy día 11 y mañana día 12 hacen aquí una dealer en España para mostrar todo este tipo de aplicaciones, y precisamente ya están bastante integrados. Ya hemos visto que incluso, bueno, pues con aplicaciones para niños que pueden sufrir algo de TDAH, para, bueno, pues para la educación en sí y el uso del tablet, ahora en vez de integrarlo con una televisión, bueno, pues con una pantalla totalmente inteligente que puede hacer de pizarra. Eso sí, yo creo que las 55 pulgadas para una clase se queda bastante corto, es decir, es bastante pequeño, pero sí que para la formación one-to-one y especializada, pues puede ser...
Grups també. Aquests desdoblaments que fan a vegades a les classes amb 10 alumnes, i de totes maneres, deixeu-me que pegui una clatellada al sistema educatiu espanyol, perquè fins que no apostin decididament per fer un canvi i introduir les noves tecnologies, que això no vol dir gastar-se un dineral en posar pissarres digitals a les escoles i deixar els professors de la mà de Déu, que ningú les sap fer anar, quan dic ningú, generalitzo, i algú sí que les sap fer anar, fins que no descobreixin que s'han de passar uns anys de transició que no ens salvarà ningú, però que després funcionarem, no servirà. Posar tecnologia a les aules sense saber per a què no serveix de res.
Un dia traeremos professores, digo, perquè cada uno tenemos nuestra opinión sobre esto. Nosotros, la ventaja que tenemos es que conocemos la tecnología.
Correcte.
El otro día, en la presentación de Apple, hay algo que me encantó y lo recalqué, y es que se encargan de la formación de todo el mundo.
Claro.
De los propios profesores, demás. Entonces... Hay a veces, yo creo, que tampoco le podemos pedir más a los profesores cuando es cosa de ellos la autoformación, el auto... No, oiga, no, hay que poner unas herramientas, hay que formarles como a todo el mundo. ¿Cómo va a formar alguien que no está formado, no? Bueno, pues esto es exactamente igual, las herramientas van por el mismo.
Per això dic, que si des de dalt no se veu que s'ha de formar, i ens hem de passar uns anys de formació perquè això comenci a funcionar, posar tecnologia a la classe perquè sí, no serveix, és una despesa inútil. Jaume, mira cap on anem.
Infocope, l'espai de noves tecnologies de Cope Lleida.
ET, espai tecnològic, el multiespai per connectar els teus dispositius mòbils amb l'esport, la salut, la música, la llar, el cotxe i tot el que vulguis imaginar. Venda, reparació i configuració de mòbils i tauletes. A més, amb els nostres cursos aprendràs a optimitzar i fer ús dels teus dispositius. ET, espai tecnològic by Grup TIC, carrer Segòvia 4. Més informació a espaitecnologic.cat.
Espai tecnològic, casa.
Ara sí, arribem doncs a aquests 3 minuts finals. Què ens portes avui, David? Una idea, una solució o una comoditat? O les 3 dues?
Hoy estoy por leer, ¿no? El texto que me han pasado los chicos de Spy Technologic. Sí, estoy por leerlo porque me dicen: después de la tormenta siempre llega la calma. Debe ser porque está lloviendo. Y hay caminatas populares, cursa de la dona, cursa de bombés, caminatas a la montaña, comencen las ultras, comencen las bicicletadas, es decir, ha llegado la primavera.
Tots fora de casa.
Meteorològicament ja es nota que arriba la primavera, la inestabilitat.
Sí, però bueno, esa carrera que hago al año, que solo hago una, esa bicicletada que hago al año, esa caminata que hago al año, y resulta que luego a ver qué mochila llevo, dónde pongo el teléfono, si me voy a quedar sin batería, si llevo un brazalete, si me pongo una riñonera, si soy de lo que soy, seas de lo que sea, si se moja, me dicen los chicos de Spy Technology que absolutamente de todo. Tenéis brazaletes, tenéis riñoneras, tenéis bolsas, tenéis fundas para proteger el teléfono, soportes para la bici para que no se te caiga el teléfono y además puedas ir viendo por dónde vais, grabando la ruta, grabando a tus niños que van delante o detrás, según donde los quieras llevar.
Además, hi ha unes riñoneres grans i unes ja en plan cinturó. Si només vols portar la clau i el telèfon.
El otro día alguien en catalán me decía: això és com un budell. Digo, ¿com que com un budell? Digo, no, hostia, dime. Y me dice: sí, porque es súper petitet, ahí sí y tal, y empiezas a meter cosas, empieza a hacer grande, y siempre adaptado, nada se mueve.
Sí, sí, no, però és veritat, jo n'he provat una i el corre no et moleste, ¿eh? No, i aquesta és la gràcia.
Y si llevas una cosa, una, y si llevas cinco, es decir, se va adaptando, con lo cual, bueno, pues si siempre la tormenta llega la calma, parece ser que a partir de este sábado ya tenemos todo el sol y el buen tiempo.
Si m'ho diuen el David i el Jaume, que són els runners de l'equip, a mi ja m'és
paraula.
I este, este domingo nos vamos a ver o no, Jaume?
Ostres, pues mira, en aquest temps m'ho estic pensant encara, eh?
Hombre, el domingo hace un sol, ah, tothom a la cursa de bombers, hombre. Ara un sol i un calor el domingo, tremendo.
Ara ho parlem.
Però tremendo.
Ara ho
parlem. No, ara pensat... parlem, no, nos veiem allí.
Ah, vale, ens veiem allí.
A la sortida o a l'arribada, quan vulguis?
A la sortida i a l'arribada.
Vinga, va.
Jo pensava que ens vindries avui... Hòstia, tinc un paraigües inalàmbric.
Ah, bueno, ja sabem que en la pàgina web podeu encontrar i ja el año pasado fue uno de los regalos maravillosos el paraguas Bluetooth, ¿no? Antes de salir de casa,
que
al
existe,
conectarse.
Que existe.
Claro, al conectarse al teléfono, el paraguas directamente se enciende en verde y dice déjame aquí en casa, o se enciende en rojo y dice cógeme que llueve.
Tremendo, ¿eh? Això, Espai Tecnològic, que estan al carrer Segovia número 4, espaitecnologic.cat, i busqueu-los al Facebook, que tenen un munt de promos allí, eh?
Sí, todos los meses
promos,
un
regals.
Regalito, todos los meses un concurso.
David Casero, com sempre, gràcies per estar amb nosaltres, que vagi bé diumenge, va.
Vinga, va, lo contaremos el miércoles que viene.
Jaume Sitja.
Doncs dimecres que ve, més.
I nosaltres que arribem ja a les 2 de la tarda, que acabis de passar un bon dimecres, ulla la carretera, i demà hi tornem 12:20 puntual, com sempre.